Constantí Ràdio, al 97.9 de la FM.
L'informatiu. Tota l'actualitat local i comarcal.
Bona tarda, és dimecres 5 de juny, comença l'informatiu. Avui dimecres 5 de juny s'ha fet a la sala de plens de l'Ajuntament la primera sessió ordinària del Consell dels Infants i Adolescents de Constantí. Aquest Consell dels Infants i Adolescents és un òrgan consultiu i participatiu que té la finalitat de crear una estructura vàlida i estable de participació dels infants i adolescents i ser un òrgan de comunicació d'aquests amb les autoritats municipals. Aquesta primera sessió ordinària del Consell ha comptat amb la presència dels representants dels quatre centres educatius del municipi, el Col·legi Mossèn Ramon Berguedà, el Col·legi Centcelles, l'Institut de Constantí i el Col·legi Turó. A més, també formen part del Consell l'alcalde Òscar Sánchez, que n'assumeix la presidència, la regidora d'Ensenyament Dolors Fortuny, vicepresidenta, un representant de cada grup municipal i una funcionària de l'Ajuntament amb les funcions de secretària. L'alcalde Òscar Sánchez explicava a Constantí Ràdio que aquesta primera sessió servirà per conèixer les principals inquietuds dels infants i adolescents del municipi.
Bé, aquesta és la primera sessió que convoquem ordinària després de la Constitució i bé, l'objectiu d'aquestes sessions és obtindre de primera mà, sobretot dels alumnes, doncs quines són les necessitats, les preocupacions i quines són les actuacions de millora per tal de millorar doncs, totes les activitats a les escoles. Bé, doncs sí que ens han passat un esborrany no, de lo que parlarem, però bueno, m'agradaria, clar, lògicament en directe i en viu doncs, poder escoltar-los, anotar totes les propostes que es puguin fer i després, lògicament, batallar-les, no? Perquè hi ha algunes que sí que és competència de l'Ajuntament, però la majoria són competència del Departament d'Ensenyament de la Generalitat i anar amb les actes al Departament d'Ensenyament de la Generalitat i reclamar aquestes millores. No?
Després d'aprovar-se l'acte de la sessió constitutiva del Consell dels Infants, celebrada el passat 3 d'octubre, s'ha procedit a la designació de la segona i tercera vicepresidència de l'òrgan. Seguidament s'ha aprovat el reglament de règim intern de funcionament i s'han presentat i aportat diverses propostes de millora per part de l'alumnat de cadascun dels centres. La sessió ha finalitzat amb un torn de precs i preguntes. L'alcalde Òscar Sánchez ha explicat que en relació a moltes de les demandes que es puguin plantejar, cal tenir en compte fins on arriben les competències de l'Ajuntament. Hi ha posat algun exemple?
Per exemple, els lavabos, per exemple, dels dos col·les són molt antics. Són de quan es va construir el col·legi. Clar, lògicament, s'ha de renovar integral, fer una reforma integral. Una reforma integral l'ha d'executar el Departament d'Ensenyament de la Generalitat. Nosaltres podem fer alguna petita reparació de millora, que ja les fem no? cada any, però clar, aquestes petites reparacions no es veuen. Lògicament, és molt antic i qualsevol inversió que fas petita pues, no s'aprecia. No? I el que s'ha de fer és una inversió potent a nivell intern, de lavabos, de patis, d'equipament, per tal de que es vegi una renovació i una millora integral. No? A part de que ara, aquest estiu, la Generalitat sí que invertirà 235.000 euros a l'escola Berguedà per tal de solucionar els problemes de les esquerdes i temes estructurals, però necessitem més.
La voluntat del consistori és que aquest Consell dels Infants i Adolescents sigui un òrgan estable de joves que cursen entre 5è de primària i 2è d'ESO, on puguin exercir el seu dret a participar, a expressar les seves idees i opinions, debatre i prendre decisions, així com proposar accions concretes per tal de contribuir a la millora del municipi.
I des d'aquesta setmana i fins al 21 de juny estarà obert el termini de preinscripció per al curs 2019-2020 a l'Escola Municipal de Música Rafael Gibert Requesens, amb una proposta formativa que segueix la línia dels cursos anteriors. L'oferta formativa, adreçada a alumnes a partir dels 4 anys i sense límit d'edat, es divideix en dos grans blocs, les especialitats instrumentals i, d'altra banda, les agrupacions i formacions instrumentals o vocals de l'escola, com són la banda municipal, els conjunts instrumentals i la coral de nivell elemental, a més del grup de batucada. Ho ha explicat al programa Un dia més de Constantí Ràdio el director de l'Escola de Música, Josep Boada.
La nostra visió és la part molt important, donar-li molta importància a les agrupacions. Clar, lògicament, el que són els llenguatges o les assignatures més teòriques i les classes d'instrument hi han de ser, però sobretot acompanyades d'aquestes classes grupals, instrumentals o vocals. als 4 anys poden començar a l'escola de música, comencem amb sensibilització i després iniciació, i és a partir dels 7 anys en el qual trien un instrument i comencen a fer instrument. I com deies, sense límit d'edat. Sí, estem al voltant dels 60, estem actualment, a dia d'avui, estem una mica per sota dels 60, però bé, durant els mesos del curs es va movent. Però sí, podríem dir que estem sobre aquests nombres, doncs, que comentes.
A més del treball individual amb el propi instrument i la participació en conjunts instrumentals, des de l'Escola de Música es facilita l'aprenentatge integral de la música. Per més informació i inscripcions, cal adreçar-se al correu electrònic escoladamusica@constanti.cat o bé a través del telèfon 977 52 21 26. El director de l'Escola de Música, Josep Boada, ha parlat dels instruments que tenen major demanda entre els alumnes, amb una tendència que ha anat evolucionant al llarg dels últims anys.
Sí, tot i que en els últims anys va canviant una mica la tendència, però com ja hem comentat en altres ocasions, potser els instruments més sol·licitats són piano i guitarra. Però el violí, diguem que aniria darrere d'aquests instruments. Els instruments de vent i de percussió potser estan una mica menys sol·licitats, però, com et deia, últimament va com a canviant una mica. Encara no ben bé del tot, però es va com equilibrant aquesta demanda, cosa que com a escola, sobretot si tenim aquesta prioritat o establim aquesta prioritat de fer els conjunts instrumentals, creiem que és molt necessari, no? Que hi hagi diversitat d'instruments per poder fer música ben diversa, amb timbres diferents, no?
Més notícies. Des d'avui i fins al 28 de juny es podrà veure a la Biblioteca Municipal l'exposició dedicada a Amparo Poch i Gascón, titulada Amparo Poch i Gascón, el compromís d'una dona lliure. Es tracta d'una exposició produïda pel Servei de Biblioteques de la Generalitat de Catalunya, l'Institut Català de les Dones i el Memorial Democràtic.
És una exposició per reconèixer la trajectòria d'aquesta metgessa, periodista i anarcofeminista, que va dedicar la seva vida a millorar la salut i els drets humans de les dones, treballadores i els infants, i que durant la Segona República va arribar a ser directora d'Assistència Social al Ministeri de Sanitat, encapçalat per Frederica Montseny.
L'aigua marina, així com la sorra de les platges i els sediments del litoral de Tarragona, contenen quantitats de plàstic similars a les d'una gran ciutat com Barcelona. Aquest és un dels principals resultats d'un estudi fet per investigadors del grup de recerca Tecnatox de la Universitat Rovira i Virgili, que es va presentar la setmana passada a un congrés a Helsinki. No es tracta únicament dels residus plàstics que es poden veure surant a l'aigua o arrossegats per les onades del mar. El que més preocupa els investigadors és la presència de plàstics de mida microscòpica que no es poden veure a simple vista, però que poden afectar la salut humana. Estudiar aquestes partícules i els seus efectes és l'objectiu principal dels investigadors i investigadores dels Departaments d'Enginyeria Química i de Bioquímica i Biologia Molecular de la URB. Al llarg de diferents estudis pioners, iniciats el 2018, van analitzar mostres d'aigua de mar, de sediments marins i de sorra de les platges del litoral de Tarragona per observar la presència de plàstics i la seva possible procedència.
Aquests plàstics arriben al medi marí a través de torrents i rieres arrossegats per rius cabalosos com l'Ebre o a través de clavegueram i dels emissaris marins. També procedeixen de vessaments de polímers de plàstic d'origen industrial i de vessaments directes per la mar per part d'embarcacions. Però estudis recents també han descobert altres possibles fonts de contaminació, com el cas de les fibres sintètiques que es desprenen de les peces de roba que rentem quan rentem la roba. A partir de les mostres obtingudes al litoral tarragoní, els investigadors han observat que fins al 57% del total dels plàstics analitzats procedents de l'aigua marina corresponen a aquest tipus de fibres microscòpiques de la roba, que acaben sent arrossegades fins a les estacions depuradores, on només una part és eliminada de l'aigua que finalment s'aboca al mar.
I els establiments turístics de la demarcació de Tarragona han invertit 107 milions d'euros aquesta temporada per renovar les seves instal·lacions. La gran majoria són establiments de la Costa Daurada, tant allotjaments de grans cadenes com empreses familiars. D'aquests 107 milions, 93 fan referència a hotels, 11 a càmpings i 3 milions d'euros a apartaments turístics, segons dades de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona.
El president de la Federació, Eduard Ferriol, ha explicat que els clients demanen que els establiments estiguin en les millors condicions i ha criticat el paper d'alguns ajuntaments que, al seu parer, no inverteixen prou en infraestructures i les zones públiques. De cara a l'estiu, Ferriol avança que esperen un volum d'ocupació similar al del 2018, ja que va ser positiu. Ferriol ha detallat que en els darrers 4 anys el volum d'inversió al sector ha estat de 400 milions d'euros i s'ha mostrat convençut que en els propers anys seguirà augmentant. Tal com ha destacat la Federació, en els darrers anys la majoria d'hotels de la demarcació han fet reformes integrals per pujar a la categoria de 3 a 4 estrelles. Molts càmpings tradicionals s'han convertit en resorts i els apartaments s'han modernitzat per allotjar famílies i grups esportius.
I abans de la informació esportiva, un apunt de l'agenda cultural. Com cada dimecres, el Sindicat Agrícola de Constantí acollirà a les 7 de la tarda una nova sessió de les aules d'extensió universitària per la gent gran. En aquesta ocasió, la conferència porta per títol Els Inuit, caçadors del Gran Nord, i anirà a càrrec de Francesc Bailón.
Constantí Ràdio. Esports.
Obrim la informació esportiva. El Pavelló Poliesportiu Municipal de Constantí serà una de les seus del Campionat Nacional de Futbol Sala de Clubs que organitza la Confederació Nacional de Futbol Sala. Serà entre aquest proper divendres i diumenge, els dies 7, 8 i 9 de juny. Concretament, a Constantí es disputaran les competicions en categoria benjamí i infantil. I Roda de Barà acollirà el divendres 21 de juny la nit dels campions que organitza la Federació Catalana de Futbol a la demarcació de Tarragona. Aquesta setmana la Federació Catalana de Futbol ja té a punt una nova entrega de trofeus per repartir en aquestes diferents nits de campions que se celebraran del 12 al 21 de juny a les 14 delegacions que hi ha repartides arreu del territori català.
Amb el final de temporada i el tancament de les lligues a totes les categories del futbol base i el futbol sala base català, arriba el moment dels reconeixements. Per aquest motiu, la Federació organitza la Nit dels Campions, un acte que se celebra a cada delegació federativa de Catalunya per premiar a tots els equips que han guanyat les respectives lligues, tant de futbol masculí i femení com de futbol sala.
Arribem al final de l'informatiu. Abans, com sempre, volem conèixer la previsió del temps per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Bon dia, ja tenim algun ruixat sobre Catalunya que a hores d'ara estan afectant en punts del Pirineu i del Prepirineu Occidental, d'altres també cap al Delta de l'Ebre. Núvols que han d'anar més, nuvolades que han d'anar creixent durant aquestes properes hores i que s'han d'anar desplaçant de oest cap a est, així que acabarem tenint un cel força ennuvolat a bona part del territori català. Però aquesta franja de núvols i també de precipitació ha d'anar desapareixent ràpidament durant la tarda i després entrarà aquest vent aponentat que es deixarà notar força arreu del territori català, sobretot cap a la meitat sud del territori, i permetrà a la vegada aquest vent, que és més aviat sec, que les temperatures es mantinguin a ratlla. De fet, avui les temperatures més elevades es registraran en punts del litoral i del prelitoral. De cara a la tarda encara mantindrem alguns ruixats, però la tendència és que vagin desapareixent i ja de cara al final del dia entrarà la tramuntana cap a la zona de l'Alt Empordà i es formaran alguns núvols baixos durant aquesta propera nit a punts del litoral, especialment de les comarques centrals. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Amb el temps hem arribat al final de l'informatiu d'aquest dimecres 5 de juny. Us han parlat Noelia Silvero i Jordi Martínez. Recordeu que els serveis informatius tornen a Constantí Ràdio amb els butlletins de les 3 i de les 7. Per part nostra, res més. Gràcies per la vostra atenció. Tornem demà a partir de la 1. Fins llavors, que passeu una molt bona tarda.
Repassats els titulars, explicats els principals arguments informatius del dia, ens fixem, com dèiem, en les portades dels diaris, allò que també marca la informació al quiosc, allò que han situat a la primera pàgina els diaris de la premsa local i comarcal. Inici de recorregut a comarques de Ponent, portada del diari Segre, obre edició amb les primeres declaracions de Fernando Blanco, el pare de la Nàdia, només sortit de la presó. Cita textual, visitaré la meva filla.
Blanco va abandonar ahir el centre penitenciari després de passar-hi 2 anys i mig. La seva condemna de 5 anys no és ferma i ha esgotat el màxim de presó preventiva. Està acusat, recordem, d'estafa per aprofitar-se de la malaltia de la nena per enriquir-se amb donacions. El Segre també recull els al·legats finals del judici pel procés i apunta que la Fiscalia insisteix que hi va haver un cop d'estat violent a Catalunya. I encara un tercer titular d'aquesta portada, l'encara síndic d'Aran, Carlos Barrera, renuncia al Consell i deixa la política.
Girona supera el rècord històric d'afiliats a la Seguretat Social el mes de maig. Aquest és el titular d'obertura avui al Diari de Girona.
Les comarques d'aquesta demarcació registren prop de 335.000 afiliats, la millor xifra abans de l'estiu des de l'any 2008. De la política municipal, el Diari de Girona destaca el cas de Blanes, on Esquerra i En Comú negocien un pacte apartant els temes nacionals. I la fotografia de portada del Diari de Girona és per al mig segle del primer Talgo entre Barcelona i Ginebra. Renfe va recuperar ahir per un dia el catalán Talgo, que l'any 1969 va fer el primer servei internacional.
A la Catalunya Central i, per tant, en portada del Regió 7, quin és el titular del dia? Doncs publiquen que l'arribada d'immigrants a Manresa torna a xifres prèvies a la crisi econòmica.
El darrer padró registra 1.200 nouvinguts en un any i situa la població total de la ciutat per sobre dels 77.000 habitants, el nombre més alt mai assolit.
A comarques de Tarragona, Diari de Tarragona, expliquen que més de 40 alcaldies de la demarcació estan en l'aire pels pactes quan falten només 10 dies per la constitució dels ajuntaments.
També llegim que el Vendrell tindrà alcalde del PSC. Aquest matí s'assignarà l'acord entre socialistes i l'agrupació veïnal. La fotografia de portada és per la festa del final del Ramadà a Reus, que va congregar a 5.000 persones. La mesquita, diu el diari, no va donar a l'abast i es va haver de tallar el carrer. El cas Inipro, al Diari de Tarragona, titula que Ballesteros admet estar tranquil i reitera la seva innocència.
I l'última portada, l'edició germana d'aquest rotatiu Diari Ebre dels titulars de portada. Destaquem la inquietud que hi ha a la comarca per la presència creixent de l'invasor cranc blau.
Alerten que és una amenaça per a l'ecosistema. El Diari Ebre també destaca que el sector turístic de la Costa Daurada inverteix 100 milions d'euros per renovar les instal·lacions i reclamen més implicacions a les administracions locals.